molt optimista, i si hi ha un 1% de possibilitats s'hi agafa com ningú. Però bueno, hem de ser realistes que la situació és molt complicada, perquè que numèricament sigui possible no vol dir que esportivament sigui tan fàcil.
Jordi?
Estic molt d'acord amb el Martí, no? Al final és veritat que el president és una persona de per si optimista, sempre ho veu tot bastant ple, i en aquest sentit és bo, i també estic d'acord amb el Martí, no? És que clar, si ell no és optimista, qui carai ho té que ser-ho, no? Per tant, després la realitat és que si tu mires des d'una posició més freda, doncs home, jo econòmicament no hi entenc gaire, però la situació evidentment no és còmoda, i des d'un punt de vista esportiu és veritat que encara hi ha possibilitats de fer-ho tot, però fàcil no és, no? Però bueno, ell és així, per tant, jo crec que hi ha, com a totes les coses, hi ha que ponderar-ho, hi ha que buscar el punt mig, no?
Pels que encara no heu escoltat l'entrevista, de seguida escoltarem alguns fragments i veureu que realment hi ha molt de sucre i molt d'optimisme. Bueno. Àngels, és que francament tot el que diu, tot, econòmic, esportiu, social, de tot, inclús del futur de la banqueta, tot és molt positiu i tot és fantàstic.
Però és que si coneixes mínimament la porta, i jo crec que és una persona amb un caràcter que no se n'amaga, vull dir que el veus venir, ell és així. Ell és una persona molt positiva i realment s'ho creu. No crec que estigui fent cap paper, eh? Vull dir, jo crec que si hi ha un president que es veu amb cor de tirar endavant aquesta situació del Barça tan esportiva com econòmica, és Joan Laporta. Que potser també es viu una mica Matrix, no et dic que no, però és que és la manera d'afrontar, jo crec, que la situació que té el Barça ara mateix, que ho ets visionari i a la vegada vius en un món paral·lel o no la treus endavant.
Doncs mira, escoltarem el president Laporta, sobretot per convèncer els pessimistes. I que els optimistes segueixin creient en la causa. I comencem amb somnis. Somnis que ja van començar, sí. Somnis que van començar post Civitas Metropolitano, sí. On Joao Félix va parlar de somiar, el Presi també, i parla que sí, somia amb tot, amb la Lliga, amb la Champions i amb el que vingui per davant.
Estoy muy animado, estoy muy esperanzado, estoy trabajando con mucha intensidad para conseguir lo que nos hemos propuesto para este año. No es una fantasía, hoy por hoy creo que podemos decir que todo este proceso que ha seguido este equipo nos lleva a poder soñar, ¿no? Y además es un sueño que, ya te digo, no es una fantasía, que puede hacerse realidad. Que tengan fe, que crean, que es ahora vienen momentos de una gran tensión. Que intenten pasárselo lo mejor posible disfrutando de este espectáculo futbolístico que va a ser la Champions, de que no lancen la toalla. Si no lanzamos la toalla, los jugadores tampoco lo harán en la Liga. Es importante que sigamos ahora en la carrera por conseguir el liderato en la Liga.
Ja ho heu explicat vosaltres, que no sé si acabarà amb mal son o no, però que enteneu que el president ha d'enviar aquest missatge i que mentre hi hagi vida hi ha esperança. No sé si hi ha esperança, amics, que Xavi es quedi. Crec que el Mago vol intervenir, no?
Bueno, no sé si... Bueno, no, perquè són uns cabrones, però jo el que te diria...
No, si vostè no demana mai permís, si vostè entra sempre...
Bueno, pues que jo te diria que els somnis del Barça se complirien si el presidente no fuera cabrón y me tratara bien y me pagara las velas y el incienso, que hace mucho tiempo ya que me cansé de quemar incenso y ayudar a estos cabrones, hombre, que tengan cuidado, que ya lo avisé.
El presidente del Barça nunca me ha enviado ni una cajita de inciensos, tú. No. Ni media docena de velitas, azules y granas, nunca.
Tú te estás veient una miqueta deixat de banda del Barça.
Sí, no, yo me estoy viendo que no vale la pena hacer sacrificios por esa gente, ¿te enteras?
¿Pero qué te hauria d'enviar el president del Barça?
No, nada, no quiero que me envíe nada, tío, eso ya está sepultado, tío. Que no vadin perquè tindran bastants censurs. Com mañana no passen, jo ja no les quemo más velitas, que se vayan a la mierda. Estan ganando un pastor y todavía tienes que estar aquí ayudándolos continuamente. Venga, hombre, va, hombre, que els ayuden sus padres.
Claro, tío, tengo que estar aquí yo quemando y gastándome el dinero de una pensionista que tengo, una pensión de mierda, ¿me entiendes? Para que se les compren los zombies, tú. Venga, que pagan además otro mago cabrón, ¿me entiendes? Ya estaba años aquí chupando el bote y aprovechándose de mí y colgándose medallas, el cabronazo.
¿Pero quién es aquel tío?
Ah, no sé, búscalo. No sois vosotros tan listos, los de la Racanó, ¿no? Pues entérate quién es el que está cobrando en el Barça y gracias a mis intervenciones el tío se está forrando también, ¿vale?
Sí, el Barça tiene un astrólogo.
Sí, también tiene un tío de eso, sí. O investigalo.
I llavors aquest home està vivint gràcies als teus èxits.
Hombre, claro. Eso seguro. Pero bueno, tu mira, em feien pena i vaig dir, bueno, pues vale, bé, mete-la, ja està.
Ja està, mete a incienso, ja està. Però
o sigui
ja
que el gran mal del Barça és que vostè no se li
no
està pagant diners,
dando material para que
ja podeu donar les voltes que vulguem, aquesta és la raó,
tío,
eh?
I en la porta de fes està... en la mierda.
Important no encabronar Mago Félix.
Què confessió queries fer, Àngels?
Jo vull fer una confessió.
I... a veure.
Aviam si tindrem aquí un conflicte d'interessos. Ah. És que resulta que jo tinc moltes espelmes a casa.
Sí.
I abans del Barça-Nàpols vaig muntar com una espècie d'altar amb les espelmes, ho tenia tot muntadet. Vaig agafar un rosari, que era el meu rosari de la sort de l'any passat, i el portava als partits importants al Camp Nou. I vaig muntar tot un altar... i a l'hora d'encendre les espelmes a casa meva no tenia ni un matxero,
venga,
ni mistos, ni res. I vaig haver de trucar a la meva mare perquè dic, a veure, que s'acosta l'hora del partit i no tinc... La Vicky, sí senyor. Sí. I vaig muntar l'altar i no tenia com encendre-ho. I al final vaig aconseguir una capseta de mistos que em va deixar la meva mare i ho vaig encendre i va funcionar. I aleshores amb l'Atlètic de Madrid vaig tornar a encendre les espelmes. Sí. Que no sigui també jo que hagi de reclamar-li al Barça com el Mago
Félix. Bueno,
Feliz.
Pues claro. Estamos aquí ayudando y nos dan por saco.
Venga, bueno, i vostè havia
tingut... se van ahí al Botafumeiro a meterse jambones.
I vostè havia tingut la teoria de que des de Madrid també hi havia algun altre mago que també
Blanco,
estava fent feina, eh?
Blanco, en ese caso pel Madrid, sí.
Val,
però jo el contrarrestava.
Sou molt vosaltres, Jordi i Martí, també de rituals quan hi ha moments importants. No sé si, Jordi, tu quan eres jugador del Barça tenies també allò de posar-te una mitxeta d'un color o alguna coseta.
No.
Res.
No, jo soc molt, molt senzill, molt pla, eh? Sortia, pensava en el partit i anava per feina. No soc gaire d'aquestes històries.
Jo tinc moltes manies.
De fet, Luis Enrique sempre, ja l'escoltarem més endavant, eh? Però sempre deia que això són xuminades.
Xorrades.
Que ell creu en l'entrenament, en la feina, i que aquestes cosetes són pèrdua de temps, no? Són pèrdua de temps.
Totalmente.
Martí, tu tens pinta que per Berga va sempre amb el mateix barret.
Ah, no sóc gens superstició. Només tinc una mania, no sé si mania o superstició, que és a l'hora de brindar. Quan brindes, sí? No pots deixar la copa a sobre, o sigui, has de beure primer.
Ah.
No, i llavors, si algú no ho fa...
Ai, que apoyar!
Vaig tornar a repetir a brindar. És l'única mania superstició que tinc. És l'única, la resta no. M'és absolutament igual si vaig amb una sabata de cada color o si els mitjons doncs, són diferents o vaig sense.
No, però és veritat igual. Que hi ha molt... Hi ha... en aquest món hi ha molts jugadors,
sí.
Entrenadors, manies, allò, a l'ordre, el no sé què, el fent, la litúrgia, vull dir, és veritat que hi ha molta gent que també hi ha altres que no.
El Guardiola tenia una superstició amb la roba, potser? Que no es canviava de roba...
Sí, quan
més
era
al
City hi havia una peça
els
de roba...
Els calçotets no me'ls canviava si guanyava.
Charlie explicava que a la nit dels dos dies de Tenerife i el tercer del Depor va anar amb el mateix xandall, la mateixa roba interior, és absolutament igual,
molt
perquè això ja ha funcionat, la resta funcionarà. I va funcionar,
I al final feia tanta pudor com ja funcionava, la gent marxava. Bé, no sé si mania o no, però el Presi té la porta... un altre somni, i és que Xavi es quedi. Hem triat un fragment força llarg, dura un minut, però resumeix molt bé el seu sentir respecte a la dimissió diferida de l'entrenador del Barça.
A mí me gustaría que siguiera, pero ya se lo dije que en su momento, cuando él dijo lo de la presión y tal, le dije, hombre, aquí siempre estamos bajo presión y tú con la experiencia que tienes ya lo sabes y tal. Yo intentaba decirle, no hay manera de que cambies de opinión y tal, pero lo vi tan como una presión insuperable, de que lo veías, que se le veía en la cara, que dije, bueno, relajémonos, si te sientes bien así, lo hacemos de esta manera. Él sigue diciendo, y además, pues, porque imagino que todavía aún tiene muy presente lo que vivió para tomar esta decisión, que bueno, que a final de temporada, pues lo y como hemos quedado, se iría, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ya veremos, ¿eh? No nos pongamos la presión esa, ¿eh? Porque de momento el estar con esta fórmula funciona.
Fixeu-vos, eh? Com té l'esperança que Xavi es quedi, Rafa Juste, vicepresident esportiu, també demana i vol que Xavi es quedi. Laporta va confessar una cosa que ara escoltarem que a mi m'espanta un punt, però Marc, digues.
L'escoltarem d'aquí un moment perquè portem dos dies d'interrupcions al temps afegit ahir per escoltar el president Puigdemont des d'Elna i avui ens anem d'anar fins a Londres perquè hi ha notícies que d'alguna manera sí que tancarien aquest cercle i donarien resposta a tots aquests enigmes que d'alguna manera o d'una altra s'han anat plantejant des de l'absència de la princesa de Gales, de Kate Middleton. Allà ens espera el Rafael Ramos. Rafael, bona tarda.
Bona tarda.
Què és el que ens pots explicar ara mateix quan passen 9 minuts de les 7 de la tarda?
Bueno, puc explicar que fa uns minuts ha sortit un vídeo de la princesa Caterina explicant que té càncer, una calcomania, podríem dir, del que passa amb el rei Carles III. Un càncer que s'ha descobert després de la misteriosa intervenció abdominal del 17 de gener. Sense més explicacions, quin tipus de càncer, quin pronòstic, res més. Això sí, podria tancar el cercle, ho pot obrir nous cercles, yeah. No? Perquè presenta moltes més qüestions que dona respostes, no? A la Caterina sembla bé, sentat a un banc al jardí de la seva casa a Windsor, relativament, bueno, sembla normal, i ella explica que després que està fent un tractament de quimioteràpia preventiva, perquè es sent millor, que està bé, que ha patit molt per explicar als seus nanos, als tres nanos que té, al Jordi, al Lluís i a la Carlota, el que això significa per la família, per ella, per tot, i que bueno, aquest traumatisme, aquesta traumatitzada, i per això no ha estat present a la vida pública tot aquest temps.
Per tant, per posar-ho en context, és a dir, per posar-hi una cronologia, Rafael, l'operació original per la qual ella va desaparèixer de l'esfera pública a hores d'ara continuaria existint, és a dir, no és que s'hagués mentit sobre aquesta operació, sinó que, segons el que ens estàs explicant, primer hi va haver-hi aquesta operació i no se sap si a resultes d'això se li va detectar aquest càncer.
Aquesta és la idea, sí. El que diuen és precisament això, que estava prevista aquesta intervenció, que encara no es diu per què era, si per la malaltia de Crohn o el que sigui, i després amb les proves i els tests relacionats amb aquesta intervenció se l'ha trobat el càncer. Però clar, la qüestió és que ja quan el 17 de gener ja es va dir que no tornaria a la vida pública fins a després de Pasqua, que estaria aïllada, diguem, sense visibilitat 3 mesos. I això és molt. I també s'ha mentit, no s'ha mentit, no ho sé, perquè des del començament es va dir que era una intervenció abdominal, però no cancerígena. I això s'ha mantingut constantment molt de temps. Clar, aquestes proves, els resultats segurament es van saber uns dies després de la intervenció, com molt tard, i el secretisme sobre el càncer s'ha mantingut i encara s'ha dit una i altra vegada que ell no tenia càncer. Doncs això planteja moltes qüestions que daran molt que parlar els dies i setmanes i mesos propers.
Sí, perquè és cert, escoltant ara atentament, que sí que tanquem com a mínim un tipus de rumors, no? S'explica què és el que li passa i explicaria la seva absència, però, per exemple, no s'explica la manca de comunicació o la manca de transparència d'aquests dies.
Però
no,
si Rafael? Ella ha dit que els ha costat molt comunicar una notícia com aquesta tan difícil als seus fills, que són petits, potser han demanat temps per, primer, assumir el que estava passant, segon, comunicar-ho als nens, i un cop tots estaven fets a la idea, ho han comunicat a l'opinió pública.
Sí, que passa que
això requereix un timing.
Aquí s'embolica amb la fotografia trucada, no ho sé, com lliga tot això, Rafael?
S'explica perquè, bueno, s'explica el perquè. La seva ausència i el tot això de la foto trucada, i una mica qualsevol pot entendre i comprendre que el xoc que això significa per una persona i per una família, però encara hi ha moltíssimes preguntes de quin tipus d'intervenció abdominal, què li passava per fer aquesta operació, quan es van saber que és càncer, per què s'ha mantingut que no era una intervenció i una malaltia cancerígena. Bueno, moltíssimes qüestions, no? I després és curiós, almenys curiós, que sigui una repetició pràcticament exacta del que va passar amb Carles. En el cas de Carles, més obert relativament, no? Però també va anar a l'hospital, a la mateixa clínica, per un problema de pròstata no cancerigen, i va sortir amb un càncer que tampoc s'explica de quin tipus és, ni quin pronòstic té, ni res. Doncs això embolica a tota la família real a un cercle de secretisme i de misteri, jo penso que una mica excessiu.
Sí, perquè hi ha qui podia pensar que, evidentment, no estaven per fotografies i que, per tant, aquesta fotografia es va trucar perquè potser no era el moment de fer-la i potser no era l'estat d'ànim correcte per fer-la, però, evidentment, sempre quedarà en l'aire perquè no s'explica des del principi aquesta malaltia. Recordem que en el cas del Carles hi ha un vídeo d'ell mateix entrant a l'hospital. És a dir, en aquest cas va haver-hi transparència absoluta. I parlant de vídeos, aquí, Rafael, sí que hi ha un canvi. Aquí ja no hi ha fotografies, sinó que s'ha publicat un vídeo on la pròpia princesa de Gales explica, no?, què és el que li passa.
Sí,
què diu exactament en aquest vídeo?
Sí, explica tot això que et dic, que té càncer i que està fent una quimioteràpia de tip preventius, però que està ok, I am well, estic bé, més forta cada dia, millor, i tot aquest traumatisme d'assumir ella mateixa el que té i de la seva relació, d'explicar-ho als fills i de la seva relació amb el Guillem. Pensem que això també ajuda a explicar l'ausència misteriosa del Guillem de la cerimònia relacionada amb el rei Constantí, que era al costat de la seva casa i de la que va dir que no podia anar a l'últim moment, no?, per raons familiars. Tot això es pot explicar i generarà amb tota seguretat simpatia pel Guillem i per la Caterina.
Sí, sí. És que hi ha dos camins diferents. Una cosa és l'empatia i la simpatia que ara despertarà després d'una notícia tan dura com aquesta,
clar,
però els problemes comunicatius i la manca de transparència hi continuaran sent, i esperem que des d'ara i endavant, com si no vol dir res a partir d'ara, és a dir, està en el seu dret, no?, però com a mínim la comunicació fins ara ha sigut bastant deficient. Sobre el vídeo, sí, que ara en podem escoltar un fragment, hem de dir que la posada en escena és molt sòbria, se la veu en un banc, en un jardí, no sé si és el jardí del Palau de Kensington, no sé identificar-ho.
No, jo crec que és el jardí de l'Adelaida Cottage, que és la casa que ells tenen a Windsor.
Ella, tal com va explicar el diari The Sun, en aquelles fotografies que també es van posar en dubte, fa cara de bona salut i molt relaxada i molt tranquil·la, explica el que ara escoltarem.
I want to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment.
Aquí la clau, Rafael, és el que ens deies, Ella diu clarament en el vídeo que la cronologia és l'operació abdominal que ja estava prevista i que a partir d'aquí se li detecta, no?, aquest càncer.
A les proves posteriors, a les proves posteriors a l'operació que van trobar que hi havia un càncer.
I, evidentment,
i que el seu equip li va aconsellar que fes una quimioteràpia preventiva i que ara estan les primeres etapes d'aquest
tractament. I en el vídeo, evidentment, també agraeix les mostres de suport.
Dona les gràcies al suport rebut i diu que va ser un enorme xoc descobrir què és el que tenia després de 2 mesos molt durs, però que cada vegada està millor.
Digues, Rafael.
No, sí, efectivament, diu que la intervenció abdominal ja estava planejada i era grossa, diu, intervention, però que tot indicava que els metges deien i ella pensava que no era cancerígena. Amb això intenta explicar per què ara sovint té càncer i abans no ho tenia, no? Doncs la cronologia és aquesta, que se sentia molt malament d'una qüestió intestinal, que es va planejar una intervenció per al que sigui, i després de la intervenció o amb les proves relacionades a la intervenció es va detectar un càncer i això va ser un xoc per ella que la va fer retirar-se de la vida pública i... Bueno, i tot això. Però, clar, la cronologia d'aquesta manera sembla senzilla, sembla bé, però no puc dir que s'ha, no diré jo que s'ha mentit directament, però està clar que des del 17 de gener fins ara el Palau i ella mateixa han fet creure i han insistit en que no tenia un càncer, no tenia un problema cancerigen, i ara sovint sí ho té. I ho sabia perquè diu que era un xoc. Doncs,
s'ha dit sentit, literalment que ella no tenia un problema cancerigen?
Sí, es va dir directament que la intervenció... Es va dir que la intervenció abdominal, que és tot el que es va dir que s'havia fet, que era una intervenció abdominal relacionada amb un problema o una malaltia no cancerígena. Uh-huh. Això va ser literal i els tots comunicats. I això ho va repetir el Palau de Kensington constantment després de la foto, després de amb tota la polèmica sobre la seva situació, sempre es va dir que no tenia càncer. Doncs jo penso que després de l'empatia i la simpatia i tot plegat, això plantejarà qüestions sobre si el Palau ha mentit o no ha mentit.
Qüestions que segurament s'aniran debatrent i de manera intensa a partir d'aquest moment. Tenies tota la raó, Rafael, quan jo et saludava i et deia que tanca molts rumors, tens tota la raó, en tanca molts, però no obre unes altres qüestions. També una qüestió de confiança, no?, del poble britànic amb la gestió de tota aquesta història i aquesta sensació que hi ha alguns temes que no s'expliquen. Evidentment, a partir d'ara, és ella ben lliure de fer les aparicions que vulgui i gestionar la seva vida com més convenient li cregui.
També hem de pensar que el paper de la Caterina dintre de la monarquia és el de la cara bonita de la monarquia, la cara somrient, la cara amable, la guapa, la nova Diana, no? I per això es podria entendre la seva reticència a sortir malament a les fotos o als vídeos o el que sigui i a retirar-se en un segon pla. Però al mateix temps l'exigència de transparència a la societat actual demana, jo crec, molt més obertura de la part dels Windsor i del Palau.
Rafael, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres,
un plaer. Una abraçada. Bona tarda, corresponsal de La Vanguardia al Regne Unit. Eren les 7 i 7 quan ens anem assabentat d'aquesta notícia que portem debatent i especulant amb ella durant molt de temps. Kate Middleton ha anunciat que té càncer. La princesa de Gales està rebent, com ella mateixa ha explicat en un vídeo, aquesta vegada sí, en persona, en presència física, està rebent una quimioteràpia preventiva. Fem una pausa i tornem amb el temps afegit.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró. Torró.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteig de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
1, 2, 3, 4, 5, Moritz, 7... Mambo!
Moritzet, el gust de la bona birra.
De regal, l'IVA de regal, junts fins a l'eternitat, estalviarem com...
Aquest dissabte 23 de març a Capravo i Capravo a casa, acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Si aquest dia del pare has rebut de regal un dècim de loteria, tenim una bona notícia. Ja queda menys per al sorteig. I si no te n'han regalat cap, també tenim una bona notícia. Encara ets a temps de regalar-te'n un tu mateix. Per això ets pare, no? Aquest dissabte 23 de març, sorteig del dia del pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Són les 7, l'hora de fer un amor i set.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Us trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
u.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC+1.
Versió RAC+1 amb Marc Serra.
Falten 4 minuts per 7:45 de la tarda. Tornem a coses molt més banals, però que ens tenen entretinguts a aquesta hora.
Sí, allò que diuen, no?, que el futbol és el més important del menys important. Exacte. A la vida, doncs seguim. Exacte. Ho havíem deixat amb la porta, amb sí, la insistència de que ell creu i considera que no per l'esperança i que pot ser que Xavi continuï, però atenció al que escoltarem ara, perquè ha explicat que d'entrada no s'està fent res de cara a substituir-lo perquè encara tenen l'esperança que pugui continuar.
Que quiera venir al Barça se tendrá que esperar hasta el final. Porque no vamos a tocar nada hasta que Xavi no tome la decisión. Si toma la decisión de irse, el que nos haya esperado, porque en el fondo, si tienen que adaptarse todos a nuestra estructura, todos los que están en el mercado que pueden venir, yo creo que si realmente quieren venir al Barça, pues se tendrá que esperar.
Està confiada en aquest tema i creu que, escolta tu, que qui vulgui venir que s'esperi i el Barça qui vol portar o vol dur la paella pel mànec. Abans de baixar el tema a taula i posar la pilota a terra, sí, m'agradaria que escoltéssim... Vale, això, hem escoltat a la porta, però què n'ha dit Xavi a mesura que els periodistes li hem anat preguntant partit rere partit, roda de premsa rere roda de premsa, si havia reconsiderat la seva opinió?
A día de hoy no cambia nada. Estamos en cuartos de final. Si hoy hubiéramos perdido, ¿no?, diríais que estoy en la calle.
No et sap greu que l'any que ve no puguis gaudir d'algú així al nou Camp Nou?
No, però el gaudiré d'aficionat. Segur que el gaudiré d'una altra manera. Penso que és el moment d'un canvi. No canvia res. No, és que no canvia. No me preguntéis más, porque no, la respuesta es siempre la misma. No cambia nada.
Mi decisión no cambia y a partir de ahí intento ayudar lo máximo. Con Deco nos vemos cada día, ¿no? Y él sabe mi postura, sabe perfectamente lo que pienso, hablamos muchísimo de la situación y a día de hoy no cambia nada.
A veure, arremanguem-nos perquè aquí no ho estem entenent. És a dir, acabem d'escoltar una contradicció, no? El Xavi dient per activa i per passiva que això ho deixa i la porta dient que ens esperem, ja veurem, que una clocada d'ullet i tal. Aquí què està passant? I si estem hipotecant una temporada d'estiu que pugui ser complicada? A veure, com ho veieu?
Aquí hi ha un matí, que és el... a dia d'hoy.
A dia d'hoy. És que és aquest
el
jo, la sensació és que Xavi es va penedir al cap d'una setmana d'haver pres la...
Tu creus?
Jo crec que sí.
Sí? Se va cagar el cul?
Jo, no, home, és a dir, perquè tu, hi ha una cosa és que tu decideixis i l'altra cosa és que ho comuniquis. El moment en què ho comuniquis representa que no hi ha marxa enrere.
Clar.
I llavors aquesta... Ell jo crec que, diguem-ne, pel que he pogut preguntar amb gent del seu entorn i dels que més o menys coneixen de què va la cosa, ell volia esperar-se molt més per fer per anunciar-ho. És a dir, d'alguna manera explica, volia fer el que mateix que va fer Guardiola en el seu dia, que és, m'espero al final de tot, per dir-ho.
I per què ho diu?
Bueno, perquè es van precipitar els esdeveniments, perquè va passar-hi la debacle de Villarreal i vull dir, la cosa ja no... Era insostenible a molts nivells, també, doncs, per problemes que hi han de... Si la gestió d'un club com el Barça és molt complicada, i aquí el Jordi ho saps perfectíssimament.
El Jordi té la mala cara, ara mateix, com vulguem dir. Si ho sabéssiu...
El moment no era flor d'un dia. És a dir, portaves moltes setmanes que la cosa no funcionava, que el joc no era i el que s'esperava, i arriba un moment en què la corda es trenca.
A veure, Jordi...
Però cada vegada que senties a Xavi després, és un... Bueno, a dia d'avui, però inclús avui preguntant, escolta, has llegit això que del Pressi, què us sembla? Partit a partit. Vale. El partit a partit no és un no rotund, és un... Bueno, ja ho veurem. De totes maneres, tinc la sensació que això tampoc s'allargarà molt més amb el temps, eh?
Us dic perquè, clar, o sigui, jo us deia això del final de temporada, la temporada d'estiu, perquè hi ha un entrenador que, si ve de nou, ha de planificar la plantilla, vull dir, s'han de fer fitxatges, ha de parlar amb Deco... com ho veus, Jordi?
Això és molt... Com deia, això és molt complicat, eh? Aquí s'obren moltes... Jo crec que ell quan fa l'anunci ho té molt clar.
Ell s'ho creu.
Ell està absolutament convençut, perquè per una sèrie de circumstàncies, pel que sigui, pel que es va comentar, i ho creu fermament, no? Jo crec que ell ho fa convençut. Jo crec que ell a dia d'avui encara, de fet, és una cosa molt important, que és veritat, no? Ara tothom planteja, hòstia, que potser seguirà, perquè la cosa va bé. Demà t'elimina no sé qui, o perds no sé quantos, i ja hi tornem a ser-hi, no?
I tu vols dir que ja vaig dir que marxava,
no? Jo tinc la sensació que ell de moment jo crec que es manté i no sé, a vegades, repeteix, és molt difícil fotre's al cap del que pensa ell, no? Perquè després, ara imagina't, com deia abans el president, imagina't, guanyes la Lliga i guanyes la Champions. Però també hi ha l'altre vessant, tu pots dir, escolta, ara he guanyat la Lliga i guanyat la Champions. Senyors...
Abraci'm que no m'haurem més,
no? Sí. O no! No és tan senzill. I per altra banda, el que deia abans, no? És que, bueno, és que no farem res fins al final. No. Ell, com deia abans, no? Jo crec que tothom fa el que té que fer i tothom diu el que té que dir, no? Però el Barcelona no pot estar parat.
Això és el que anava a dir, el Barça ha d'estar treballant.
Alguna cosa té que tindre enllestida o preparada, perquè no podem arribar a un moment determinat que algú digui, bueno... Avui continuo, avui no continuo. No, hòstia, el Barça no podem... alguna cosa que tenir preparada. Una cosa, repeteixo, és el que realment s'està treballant, que jo crec que s'està treballant, s'està mirant, buscant l'opció més pertinent, i l'altra és el que es diu, que diu, bueno, doncs esperarem fins al final, aviam, pa, 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 tot el que tu vulguis. Però jo crec que la cosa va per aquí, no? Jo crec que Barcelona està funcionant i està mirant i està sondejant el mercat, aviam, una altra cosa, és que després, al final, repeteixo, el Xavi, pel que sigui, canvi d'opinió, que jo crec que a dia d'avui no. Jo crec que diu, ui, el seu d'ell continua tenint les coses clares, i repeteixo, hòstia, el Xavi és complicat, cadascú, però pot passar això, que si no guanyes, doncs no guanyes i adéu, i si guanyes, dius, bueno, doncs senyors, gràcies,
també és veritat.
I ja us ho fareu. Sí. No ho sé, és...
A veure,
dona per molt, eh?
Com veus la pel·lícula? Perquè és complicat, té moltes arestes.
Jo és que crec que, d'una banda, per Xavi, el fet de renunciar al somni de la seva vida, que era ser entrenador del Barça, és una decisió que quan la pren... Per ell és una gran decepció, perquè...
Bueno, i que és traumàtica, també.
Perquè porta relativament poc temps a la banqueta del Barça. Ell agafa les regnes del Barça després de fer fora Koeman i guanya l'any passat ja dos títols i aquest any ve de debacle i ja anuncia que no continuarà. Jo crec que la seva etapa ell se la imaginava molt més llarga. No crec que sigui tan ràpida la resposta, la resolució definitiva com pensa el Martí, perquè jo crec que ell ara ja ha dit que marxa. Per tant, el Barça, com diu el Jordi, segur que està treballant a buscar alternatives.
Sí, no us creieu molt a la porta quan està dient que no estan per això, no?
És impossible.
No?
Igual que la samarreta de la propera temporada, segur que està dissenyada, el Barça ha de pensar qui entrenarà l'equip i perquè després s'hauran de fer altes i baixes i adaptar l'equip una miqueta a l'entrenador, tot i que els recursos econòmics són els que són. Però en tot cas, jo crec que si Xavi aconsegueix la Champions, jo la Lliga la veig pràcticament impossible, faran tot el possible per convèncer-lo que continuï. Encara que pugui pensar, com diu el Jordi, és el moment. Ara marxo. Vull dir, he guanyat la Champions, senyors, aquí us calleu.
El Xavi guanya la Champions. S'equivocaria, Martí, si continués?
Bueno, no ho sé, clar, això és, ho ha de decidir ell si es veu amb força.
Fem
o no.
Fem Xavi ficció, va.
O no es veu amb força o no. El problema que hi ha aquí, que veig posant-me també una mica, o intentant posar-me al cap de la porta, quan va arribar Xavi, d'alguna manera, va arribar per una espècie d'aclamació popular. Mm. Hi havia molta unanimitat, em dic, que era el nom escollit. Ara que marxa Xavi, no hi ha cap mena d'unanimitat amb el seu successor. No hi ha cap nom que generi, diguem-ne, prou consens entre els que han de prendre la decisió. Mm. Els que agrada, doncs, a la porta perquè pot haver preguntat a Guardiola, doncs resulta que aquest no pot venir perquè tal. L'altre que no sé què, no ens en acabem de refiar. Aquest, sí, aquest no. Ha parlat també de Luis Enrique. Bueno. Luis Enrique ja ha dit amb el seu Twitch que ell té el contracte amb el PSG i que no el vinguin a buscar. Hombre. No hi ha un nom que sigui prou clar. Llavors, com que no hi ha un nom prou clar, la solució millor és la que tens ara, que és la de Xavi, perquè et soluciona moltes coses. Començant perquè és un agú de la casa, algú que coneix, algú que no s'ha d'adaptar, no saps com reaccionarà Hansi Flick i si els primers dies començarà a tirar quatre mocs a la premsa i serà un bengal de la vida i l'odiarem tots a mort. Vull dir, clar, no, aquestes coses s'han de tenir en compte.
Jo me l'estimava molt el bengal, eh?
I clar, vull dir, home, però vull dir, entens, no?, la situació no, però... aquesta. I, per tant, com que no sabem què passarà, i, bueno, si Xavi més o menys estem...
Tu vols dir més val boig conegut que s'hagi per conèixer, no?
Sí, però fins i tot, jo penso, el cas, maximitzant-ho, el cas és que guanyes la Champions, no? Sí. Però fins i tot, encara que tu no guanyes la Champions, tu et plantes semifinals o, ja no, o arribes a la final, després no la guanyes, hòstia, és un èxit.
I tant.
És un èxit.
I tant.
És un èxit. Per tant, a partir d'aquí, com molt bé diu el Martí, a nivell de club, hòstia, tu faràs el que puguis perquè Xavi es quedi, això és evident. Després, Xavi, veurem si opta pel que deia jo abans o realment dius, hòstia, pues, pues venga, va... que després també ell s'ha de desdir del que ha dit, no?
És que jo, la recollida de Carla, però... o sigui, jo aquella roda de premsa que ja m'imagino fent Xavi ficció dient, doncs m'ho he rumiat millor i sí, continuo, no, jo, Marc... aquesta roda de premsa jo amb crispetes, me la miraré.
L'única cosa que pot passar, recollint el que dieu vosaltres, és, si la temporada acaba amb la fletxeta cap amunt, entenc que guanyant un dels dos títols, i per tant la sensació és bona, i la directiva, no la directiva, no, el president Laporta, personalment li demana a Xavi... volem que continuïs, jo tinc la sensació que és l'única manera que Xavi s'ho pugui repensar si el president li demana de forma expressament i Xavi també detecta, l'equip està amb ell, i detecta que la temporada que ve es pot millorar el que venim fent fins ara, perquè com deia l'Àngels i Andrés Iniesta l'altre dia ho deia, no? Bueno. Que pateix molt per Xavi perquè era el seu somni entrenar al Barça, i que s'acabi d'una forma tan abrupta...
Sí, però és que jo seguint l'argumentació de l'Àngels, jo crec que, hòstia, tu prens, o sigui, és tan important per tu aquest somni que renunciar-hi, aquesta decisió també ha d'estar molt ben pensada. O sigui, no crec que es prengui a la lleugera. Sí. És el teu somni, i prendre-la i dir me'n vaig i tal. Ostres, no,
però Xavi és, ell va anar
és duríssim, El Xavi és duríssim, Vull dir, el Xavi, hòstia, et porta tota la vida aquí, és d'aquí. A algú li agradarà més, a algú li agradarà menys. Això, el futbol, tothom té la seva opinió. Però que suposo que estem tots d'acord que el Xavi, això... és més que un entrenador, és més de...
Totalment, sí.
I això...
Però precisament duríssim, per ser més d'un entrenador ens costa de vegades entendre per què va tenir aquesta reacció, doncs, no? Imagina... Per què li va sobtar tant aquesta pressió, aquest entorn, quan ja creiem que ell ja sabia on es posava, no? Ens acompanya una persona que té molt clara l'agenda de Xavi, que és Rafa Márquez. Rafa, bona tarda.
Qué pedo, güey.
¿Qué pues, tal? Bueno, ¿cómo
pues,
estás?
Pues ya saben, pues predispuesto por lo que estoy escuchando, pues yo creo que, pues bueno, tengo todos los números...
Bueno, no sé, aquí cadascú opina una cosa diferent.
Bueno, con lo que cuenta el Prezi, pues ya se ve bien clarito dónde va a terminar todo esto. Pues se irán esperando, y cuando llegue el 30 de junio, pues Xavi dirá que no se queda y el resto de entrenadores ya tendrán equipo, y entonces todos los caminos conducen a Rafa Márquez.
Bueno.
Es como la discoteca, ¿no? Pues vas esperando y al final de la noche, pues todas las guapas pues ya están agarradas.
Bueno,
Y al final nomás, pues queda la fea.
Bueno, Rafa, ya se entiende perfectamente. Pero te estás comparando con la más fea, tú.
No, bueno, yo no dije eso. Lo que quise decir es que se viene el nombramiento y vamos a celebrarlo con unos tiritos al aire, ándale.
No, cuidado, no, Rafa,
Rafa, calma.
Ahí Això és la família Márquez, eh? Això és la família Márquez corrents quan, quan hi ha una celebració a casa.
El Márquez Turó Parc l'altre dia va estar a punt d'incendiar un arbre per culpa d'aquests trets que fa... No, no, compte, compte amb aquests trets, però estic d'acord que estigui tan content perquè fa 10 partits que no perd, des del 13 de gener que no perd Rafa Márquez amb
el
filial.
Pues han visto qué racha estoy con los chicos, pues imagínense cuando maneje el primer equipo.
Escolta, tinc moltes ganes de sentir a Luis Enrique, ja hem escoltat el que és l'optimisme de la porta. Luis Enrique, que...
Perdona un moment, Marc, aquesta tertúlia o aquests comentaris els estem fent en un moment molt dolç, de partits sense perdre del Barça, acabes de tenir una setmana amb el Nàpols, aquí, amb el Wanda, però ara ve el PSG, dos partits, allà i aquí, Mbappé i tota la camarilla, i després el clàssic. Vull dir que el dia 21 d'abril...
Vols que en tornem a parlar?
Ja en tornem a parlar, a veure quin estat d'ànim tenim i a veure si tenim tantes ganes tots que es quedi Xavi.
És el que comentàvem abans.
No? Estem, quina decisió ara, més encertada.
Ara, ara estem dolços i esperem que continuï així.
Igual per entonces, pues ya estoy yo en el banquillo, no se preocupen, que salvaré la temporada.
No saps mai. Bueno, Luis Enrique, que ha fet un Twitch per una bona causa, no?
Sí, exacte, gairebé 472 dies després va fer directes, streamings des de Twitch durant el Mundial de Qatar 2022 i ahir ja va anunciar que per una bona causa, després per respondre preguntes als usuaris, volia començar un directe, no? I finalment ja vam saber aquesta bona causa i és que ha decidit posar en marxa la Fundació Xana.
Con un objetivo claro de ayudar a esas familias que no tienen recursos y que tienen a sus hijos en enfermedades pues parecida a la que tuvo nuestra hija Sana. Como esos tiempos de sufrimiento, incluso con recursos, fueron duros, nosotros queremos ayudar a todas esas familias o al número de familias mayor que, sin recursos, pasen por situaciones parecidas.
Per si voleu buscar més informació, el web és fundacionxana.org, sí. I també els trobareu a la xarxa X o a Twitter per informar-vos i per fer aportacions. Una gran iniciativa on està involucrat Luis Enrique Martínez, que és el president d'aquesta fundació, i també la seva família, la seva esposa Elena, les seves cunyades i demés, i tot ho fa per ajudar els nens i nenes que estiguin passant-ho malament i sobretot, i aquí posa el focus perquè ell ho va viure, ell va dir que ell havia pogut deixar la feina igual que la seva dona per centrar-se en acompanyar la seva filla. Però hi ha moltes famílies que pateixen angoixa, no només per la malaltia que pateixen els seus fills, sinó perquè a sobre han de deixar de treballar i no poden econòmicament fer-ho sostenible, i per tant aquesta fundació vetllarà perquè a partir d'ara això sigui molt millor. Per tant, bona iniciativa. Aquesta cançó que esteu escoltant és la cançó Xana, que va escriure Joan Dausà, bon amic de la família, sí. I que va dedicada a la petita Xana, i per tant, doncs és una fantàstica iniciativa que ahir va fer pública a través del seu canal de Twitch. No té previst fer-ne gaires
més.
No,
ja està.
No en té previst, però en canvi va haver un altre moment també, fora d'això que va ser el més important, que és Gerard Jiménez. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Gerard? Benvingut, com estàs? El Gerard, que s'ha dedicat a repelar tot el tuit de Luis Enrique. Crec que t'ho has passat bé, no?
M'ho he passat molt bé, molt bé. Està molt divertit Luis Enrique, contesta tot, fa conya de tot, claro. I no té cap problema de mostrar-se tal i com és. És a dir, quan no hi ha periodistes, es mostra tal i com és, però amb la millor cara.
Claro.
I és el que ha passat.
Fixa't, quan no hi ha periodistes, eh? Fixa't,
Va parlar molt bé d'alguns periodistes,
Sí, a la sí, ja ho escoltarem. Sí. Estem desapareixent, com a periodistes. Tots són tuits i tots són...
Bueno, Luis Enrique.
Va dir que li agradaven els panenquites.
Això sí.
Els que parlen de futbol i no d'altres temes.
Aquí estamos.
Doncs, a veure, ara parlàveu de les quarts de final contra el PSG, Barça-PSG. Potser hauríem de ser una mica més optimistes.
Sí.
Perquè Luis Enrique voldria a mig equip del Barça. Buenísimo. És que els voldria a tots. Escoltem-lo.
Nosotros hacemos siempre una reflexión, nuestro staff. ¿Cuántos de los jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG? Normalmente, en la mayoría de los casos, muy pocos. Algunos equipos, ninguno. Y en cambio en el Barça, ¿cuántos podrían ser titulares? Pues Ter Stegen podría ser titular en un PSG, sin ninguna duda. Araujo, Koundé podrían ser titulares. Cubarsí, ya estáis viendo lo que es. Frenkie de Jong, Gundogan, sin ninguna duda. Gavi, Pedri, ¿qué te voy a decir? Lamine Yamal, no hay ninguna duda. Lewandowski, no hay ninguna duda. No me quiero olvidar a ninguno más, pero ¿qué te he dicho? Siete jugadores que podrían ser titulares no solo en el PSG, en el City, en el Madrid, en el Arsenal, en el Bayern de Múnich. Significa equipo de altísimo nivel por sus individualidades y por lo que significa como equipo.
A ver, ¿això us ho creieu o és Luis Enrique fent la pilota una mica al Barça?
¿Por qué tengo que hacerla?
Si no, bueno, ja... no sé, pregunto. Si no, entrenar... no. Mister, com ho veus?
Conec. Sí? Però no és un tio de... No.
De quedar bé, eh?
No és un queda bé. Quan ho diu, jo crec que realment ho pensa.
Sí.
I a més et diré que hi estic bastant d'acord. Vull dir, una altra cosa és que després el Barcelona com a equip hagi passat moments que no han estat fins o que Covarsí, no han estat al nivell.
Covarsí, Mbappé, això seria una alineació tremenda.
Però que el Barcelona té, escolta, que té jugadors de nivells que poden ser titular a qualsevol equip del món, això és evident, i per tant, des d'aquesta perspectiva, és normal que ell digui, hòstia, que estem jugant contra el Barça, vull dir, que a priori la gent diu que per què, que potser són favorits. Escolta, ara, com comentava abans, les coses han canviat, hòstia, ara estem d'eufòria, ara veurem què passa. Que no, les coses quan jugues en aquest nivell no és tan senzill. Jo crec que ell ho diu i ho pensa de veritat, no?
De fet, ell no ha dit 6 o 7, com ell ha dit. N'ha dit 10. 10 jugadors.
No, però t'has quedat l'equip, Luis Enrique.
Entero, menos Xavi, todos. Menos Xavi, porque está entrenando y entreno yo.
Menos Xavi y al teu exgendre, el Ferran Torres.
No, tampoc Ferran no lo quiero ni pintura. No, que se vaya a l'aquari y va a hacer de tiburón.
Parlàveu també de la pressió de Xavi, de la pressió que ha hagut d'aguantar. Doncs li van preguntar també a Luis Enrique. I li van preguntar on hi ha més pressió, al Barça o al PSG?
Bona pregunta.
¿Dónde crees que hay más presión, en el Barça o el PSG? Bueno, le he oído a Xavi decir muchas veces que el Barça es un club, es evidente que es un club muy especial para él porque es catalán y culé, pero yo he estado en el Madrid, no como entrenador, como jugador, y he oído al señor Ancelotti, Barça, Madrid, Bayern de Múnich, Arsenal, City, United, PSG, son clubes sujetos a una presión masiva. Todos los clubes a este nivel tienen un componente añadido que tienes que gestionar, no solo el Barça. Correcto, si es el Barça, es evidente que para un catalán y para un culé es más difícil.
A veure.
Àngels diu que no, eh?
Vinga, Àngels.
Jo crec que al Barça hi ha molta més pressió que
sí?
al PSG.
Sí, més pressió.
Mira, d'entrada, aquí hi ha programes d'esports a tota hora parlant del Barça. Hi ha programes nocturns fins a la matinada per parlar del Barça.
I a les tardes, a partir de 6:45, també n'hi ha també. Fins i tot, aquesta, sí. Aquest país.
Hi ha canals de Twitch, webs, canals de Twitter, programes de ràdio, programes de televisió, a tota hora parlant del Barça, no de futbol, del Barça. I això amb el PSG no passa.
Però llavors, l'altra cosa, si tu en fas més o menys cas, no? És a dir, podem fer 1000 programes, l'entrenador es pot aïllar
sí,
més o menys.
Sí, però t'arriba. T'arriba la pressió.
Mister.
Jo crec, al final, el Barcelona, jo crec que és un club especial, no? És un club especial, en part per això que deia l'Àngel, després perquè t'agrada o no t'agrada, el Barcelona té un component nacional, té una darrere, té
més que un club.
És més que un club, i per tant això jo crec que afegeix singularitat a tot això, no? Però jo crec que el fet diferencial, en part, també és el que diu Luis Enrique, no? Escolta, si jo demà em vaig entrenar a un equip a Xina, vull guanyar i vull fer-ho bé i vull intentar, per suposat. Però, escolta, jo no joc de Xina. Tu, quan ets d'aquí, has nascut aquí, els teus amics viuen aquí, la teva família viu aquí, hòstia, a mi m'ha passat. Hòstia, això és diferent.
Yeah.
Això té un component afegit que és molt més important. Tu vas pel carrer i tothom... Ai, hòstia, perda! Hòstia, ai!
No l'has fotut aquest, home,
al final
però voleu dir que això no passa amb altres clubs?
Oh, és a dir, sí, però... Però
tu t'ho estàs preguntant referint... si per París passa igual, no?
Exacte.
No, si tu t'estàs fotent un cruzant allà...
Jo crec que no tant, però...
Però no tant ni bé.
Però en el Luis Enrique, que segurament, hòstia, clar que ja per si el més faltaria, però collons, ell no és de París, ell no ha nascut allà.
És que no les entiendo.
No té els amics allà.
No,
jo t'he dit que tu entrenes aquí i tu vas demà pel carrer i els amics... Ai, collons, i al final, escolta, nois, que el primer que vull guanyar jo, no sé qui, però vull dir, jo crec que té aquest component, no? Però jo crec que el té algun component més que els altres.
A veure...
Aquesta una part sentimental que evidentment és evident. Hi ha una cosa amb Xavi, que és que jo crec que allò que diem de si ho escoltes tot, jo crec que ho escolta tot i ho escolta massa, i el seu entorn...
Ho escolta ell o és el seu entorn que
ell escolta una mica i el seu entorn s'encarrega de dir... Ho va sentir el que van dir ahir aquells del temps afegit, el baladrer aquell del Molina, que no... Ho va sentir això? I dius, bueno, clar, això no ajuda. No ajuda en el sentit que has de, com es diu vulgarment, has de pixar amb la teva. I si et sents moltes interferències de fora, arriba un moment en què inclús dubtes de la teva pròpia anàlisi, no? Mira, una anècdota. A Roger Grimau, amb el bàsquet, va passar un mes de novembre bastant dolent a nivell de resultats. I un dia, escolta, com t'ho has fet, Roger, per abstenir-te? No he llegit absolutament res.
Veus?
I jo he fet la meva feina, i al final treballant, doncs
he aconseguit una altra vegada el que volia. Cadascú gestiona com pot. Mm. Però sí que és veritat que aquest soroll 24 hores, i sobretot si ets d'aquí, doncs t'afecta més.
No, i al final sents, quan estàs en un moment delicat, no?, amb alguna decisió, adéu, adéu, aquest! Escolta, ahir me'n posaria aquell! No, és que jo... Escolta, i al final, això de ser entrenador d'un equip té un temps limitat. És limitat, al final és limitat. Per tant, aquest temps limitat, jo crec que tu has de fotre el que tu creguis convenient. I punt de pelota.
Escolteu, abans us he dit que seria una tarda... Seria una tarda distreta. Tinc una sorpresa per vosaltres, perquè en les últimes hores ens ha sorprès una nova campanya a través de les xarxes socials, amb l'etiqueta Eurocopa con Manolo. Eurocopa con Manolo. Fent referència a Manolo, el del bombo. Al passat Mundial de Qatar, el Manolo no hi va poder anar i ho va passar bastant malament. I escolta, que tenim curiositat per saber què està passant amb l'Eurocopa d'Alemanya, que comença el 14 de juny, i si arribarà amb tots els ànims i totes les forces del món. I podem saludar en directe a Manuel Cáceres, Manolo, el del bombo. Manolo, bona tarda, bones tardes.
Hola, bones tardes, què tal?
Manolo, Manolo.
Què tal, Manolo? Manolo. Antes que nada, ¿cómo estás?
Muy bien, esperando al partido de hoy, que va a jugar España y tal.
¿Sí?
Y ya preparando lo de Alemania.
¿Llegas a Alemania en buenas condiciones?
Sí, espero que sí. Faltan todavía unos meses, ¿no? Pero yo creo que sí.
¿Se puede confirmar que Manolo el del Bombo va a estar en la Eurocopa?
Bueno, yo sí, yo por mí sí, pero yo tengo que hablar con la Federación Española a ver si sale un nuevo presidente, porque tengo que hablar con ellos, porque me tienen que llevar el bombo, la maleta y tal.
Pues tal y como está la Federación, Manolo.
Sí, por eso no quiero pedir ningún favor. Yo ya tengo las entradas del... Me la han sacado Marea Roja, La Peña. Me han sacado las tres entradas para los tres primeros partidos desde Alemania.
Sí. ¿Sabes? Bueno.
Y entonces yo quiero hablar con la Federación, cuando se termine todo esto, que salga un nuevo presidente, para decirles eso, que me lleven, me cobren lo que quieran, ¿no? Pero yo quiero estar ahí.
O sea que lo fiamos toda a la nueva directiva, pero tú estás preparado. Creo que tienes el bombo cerca también, ¿no? Supongo que para
aquí
animar.
Aquí estamos. Oh. A un Valencia, venga.
La padre Jan.
Valencia. Valencia. Valencia.
Bravo, bravo, Manolo.
Bravo, bravo.
Te escuchamos en muy buena forma. Manolo, tenemos una sorpresa para ti, porque nos acompaña aquí en el estudio una persona que creo que conoces y que vamos, tiene mucha ilusión en saludarte.
Don Manolo, muy buenas tardes. Saludos cordiales. Lo primero de todo, ¿cómo estás de salud?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Esperando que llegue pronto lo de Alemania, para estar ahí con nuestra selección.
Croacia, Albania, Italia. ¿Veis a la selección capaz de llegar a los cuartos de final?
Hombre, yo creo que tenemos buen equipo, ¿no? Pero los mundiales y Eurocopas es muy complicado, ¿no? Porque si no te roban, te quitan o tal. Pero si la gente... Bueno, si los árbitros. Si se portan como se tienen que portar, pues yo creo que tenemos equipo para llegar muy lejos, ¿sabes? Pero ya digo que esto es muy complicado, ¿no?
Don Manolo,
creo que, sí.
Eres un símbolo, un emblema.
Gracias.
Me da vergüenza que esos funcionarillos, ejecutivillos, chupatintas, alfeñiques, lametraserillos que mandan en el fútbol español no te den los honores que mereces. ¿Estás de acuerdo?
Sí, muy de acuerdo, porque yo he estado 50 años con la selección española y yo sé quién ha estado, quién tal, pero eso lo olvido, ¿no? Yo lo que quiero es que salga un presidente que se dedique a España y todos los que sobren, porque se tengan que marchar, ¿no? Porque yo creo que el público me lo dice, la gente cuando me ven y tal, ¿no?
Es que tú tienes que estar ahí en la grada de Alemania con el bombo.
Sí, yo quiero estar, pero
es que no se concibe un partido de la selección sin Manolo en la grada.
Sí, ahí está, ahí. Muchas gracias.
Manolo, ¿quién se ha portado mejor contigo? ¿Pablo Porta, Ángel Villar o Luis
Villar.
Rubiales?
Villar. Lo que no me gusta, Marcos, en todo España, que yo llevo 50 años con la selección española. Ojo. Y nunca he tenido ningún problema con el bombo. Y ahora, el otro día estuve en Jaén, que jugó la Sub-21, hace un mes, luego jugó en Granada, la grande y tal, y me tienen ahí en la puerta por 10 minutos.
No se puede consentir. Desde aquí, desde Radio Sedición de Cataluña 1, mandamos este mensaje a toda la Federación de Fútbol, al presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, para que se ponga las pilas y Manolo pueda estar con el bombo en el mes de junio en la Eurocopa de Alemania. Muchas gracias, Manolo.
Muchas gracias, un abrazo para todos, ¿eh?
Cualquier Bravo. Cosa, aquí estamos.
¡Ánimo, Manolo! ¡Gracias!
¡Por España, Manolo! ¡Una nobleza!
Martí, ¿algún comentario?
Espectacular. Espectacular.
¿Tú sabes la proteína que tienes que tener para darle hacia el bombo, Tete?
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Vine a celebrar amb nosaltres el Handmade Festival. Aquest any, edició Japó.
Coneix les novetats del món de les manualitats, fil, paper i bricolatge, perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, del 22 al 24 de març a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com. Organitza Evident Events.
M'encanta el cinema i és clar que m'emociono amb l'olor de crispetes. M'encanta el cinema i és clar que sento papallones quan està a punt de començar la meva peli favorita a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Cazafantasmas, Imperio Helado. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Sabies que el Ford Kuga PHEV és l'híbrid endollable més venut a Europa? Ofereix màxim rendiment i eficiència sense renunciar a un confort excepcional i connectivitat d'última generació. Fins a 66 km d'autonomia 100% elèctrica per només 303 euros al mes. Apropa't a Ford Nicolás, a Vilafranca o Vilanova aquest mes de març i t'ho explicarem tot sobre aquest fantàstic SUV. No podràs resistir-te.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina, amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt, però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena'l ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el graig de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Vine al Museu Casteller de Catalunya.
Un museu únic per emocionar-te i descobrir tota la passió dels castells al cor històric de Valls.
Ah, i per Setmana Santa estrenem moltes sorpreses i novetats amb la família.
En Joanet, un casteller d'abans, farà una visita especial plena d'anècdotes i aventures.
O descobreix l'experiència immersiva de viure el vertigen d'una enxaneta quan fa l'aleta.
Més info i entrades a museucasteller.cat.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC 1.
Quina hora és? És l'hora de comptar diners. Bona nit, com esteu? No. Jo estic bé, i vosaltres també.
Juli, bona nit no. Són les 12 del migdia, un quart d'una.
Jo no vull dir migdia, vull el dia sencer. No ens conformem amb les molles del dia. Però... volem el pa sencer del dia. Del dia dels establiments, sinó del dia de les 24 hores.
Juli...
I la nit sencera també.
També.
Mira el cel.
Què?
Has vist l'estel fugaç?
No.
Ara sí que no el veuràs. Per què? Perquè és fugaç.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1.
Tots som u. RAC 1. Tots som u.
Anna Ballonesta, què tal?
Hola, bona tarda.
Tenim una tarda realment carregada informativament. Hem explicat en directe què és el que ha passat amb Kate Middleton, amb la princesa de Gales, amb comunicació amb Londres. Una notícia que ens explicava el Rafael Ramos, que sí que és cert que, per una banda, tanca un tipus de rumors, però n'obre uns altres, sobretot també posa en qüestió la política comunicativa de la família real.
Perquè s'ha fet tota aquesta gestió, per exemple, perquè es va comunicar que el rei Carles III sí que tenia càncer, i en aquest cas doncs, no s'ha comunicat en el cas de la princesa de Gales, i també intentarem esbrinar per què s'havia dit que en un principi, segurament la primera reaparició pública seria el dia 31 de març, i que donaria explicacions cap a mitjans d'abril, i finalment s'ha decidit doncs, avançar, com dèiem, a aquesta comunicació avui.
Com a mínim sí que avui hem pogut veure un vídeo seu gravat al jardí, asseguda en un banc, explicant en primera persona què és el que li passava. Com dèiem també, suposo que hi haurà una onada de solidaritat molt gran, lògica i evident, però també encara queden molts dubtes damunt de la taula. Tots vostres.
Que vagi molt bé, Marc. Bon cap de setmana.